Aquest és el so d'algunes de les imatges esgarrifoses que hem anat veient en les últimes hores i els últims dies, en aquest cas a Grècia, especialment a l'illa de Lesbos, guardacostes grecs disparant a l'aigua per mirar d'intimidar els migrants que intentaven arribar a la costa, també fent maniobres per fer-los girar cua, actituds molt, molt agressives cap a tota aquesta gent que intentaven arribar a la costa sortint de la frontera turca. La situació, evidentment, també és encara més complicada allà, a la frontera amb Turquia, on hi ha 12.000 persones atrapades, segons algunes de les xifres que apunten alguns dels companys que hi són. Les forces de seguretat greques que han fet servir porres, han fet servir gas pebre, han fet servir canons d'aigua. De fet, hi ha hagut almenys dues persones mortes. A tot això se li ha de sumar els atacs de grups neonazis contra els refugiats, que aquesta és una altra, l'efecte social que provoca també quan un estat, diguem-ne, amb tota la seva institució, carrega contra un grup de població, però també contra les ONGs i contra els periodistes desplaçats a la zona. De fet, s'han sentit crits realment inhumans contra aquests contra els migrants. Els pregunten aquest per què heu vingut, els demanen que se'n torni cap a Turquia. En fi, un dels periodistes que ha estat testimoni de la situació en les últimes hores i els últims dies i que de fet viu a Grècia és el periodista Ibai Arvide, i estava gravant, i crec que encara ho està fent, un documental. Què tal, Ibai? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ara estic començant l'edició. Acabem de tornar a Lesbos, però encara tenim molt recent tot el que ha passat allà. Sí.
Com ho has vist? Què és el que has vist, Ibai?
Doncs hem vist moltes coses molt greus passant alhora. És difícil fer un resum en aquest sentit, però el primer de tot és un cop més l'utilització de les persones que fugen de la guerra per part de Turquia i de la Unió Europea per fer-les servir per interessos que van molt més enllà del dret humanitari i del dret que tenen aquestes persones a la protecció internacional. Per una altra banda, hem vist l'incapacitat del govern grec d'oferir solucions a un problema que no només no està solucionant, sinó que està agreujant, en la mesura en què no permet que les persones que estan en l'illa i en les altres illes d'aquesta arxipèlago que es diu Dodecaneso puguin anar al continent com anaven fins fa 6 mesos, i això està creant un malestar, una sensació d'abandonament molt important en la població local. Aquesta població local s'ha mobilitzat durant les últimes setmanes contra la construcció de nous camps de detenció, camps de refugiats, per a la gent que arribi, i això ha possibilitat també que l'extrema dreta es senti còmoda, vulgui capitalitzar primer les mobilitzacions de descontent popular i després hagi començat aquesta campanya de terror en contra de refugiats, principalment, que no hem d'oblidar sempre que són els veritables protagonistes, però també en contra de les organitzacions humanitàries i en contra dels periodistes. I tot això ha estat respost pel govern grec amb la suspensió de la Convenció de Ginebra, que jo crec que és algo molt greu, és un dels fets més greus de la Unió Europea de les últimes dècades, i al que se li està prestant molt poca atenció. I s'està normalitzant que un govern pugui decidir treure directament el dret d'asil en la Unió Europea.
Anem per parts, perquè has dit moltes coses, Ibai, però sobre aquest últim punt, la suspensió de Ginebra, això ha estat un acord formal, evident, o és a la pràctica que és així?
En la pràctica ja era molt qüestionable que aquest dret fos efectiu a Grècia, en la mesura en què les sol·licituds d'asil triguen més de 4 anys, les persones que estan demanant estan en condicions terribles, com es pot comprovar en un recent reportatge fotogràfic de l'Anna Surinyac, per exemple, de la revista 5W, aquesta inhumanitat que es veu en els camps. Per això s'afegeix també que, per decret, l'1 de març el govern grec ha decidit no acceptar cap mena de sol·licitud d'asil. Això, en la pràctica, el que vol dir és la suspensió de la Convenció de Ginebra, una convenció de Ginebra, recordem, que va ser creada a l'acabar la Segona Guerra Mundial precisament per no repetir els horrors i els crims contra la humanitat produïts per la guerra durant la Segona Guerra Mundial. Molt greu. I davant d'això la Unió Europea hauria de dir alguna cosa, crec.
Ibai, ara quan feies la referència dels grups neonazis que se senten, diguem-ne, habilitats per la gestió que n'estan fent els governs comunitaris, tu suposo que has vist l'arribada de grups neonazis a determinades zones de Grècia, eh?
Bueno, jo és un dels temes que cobreixo des de fa anys, la qüestió relacionada amb l'extrema dreta, no només a Grècia, ho he cobert en els Balcans, en Hongria, en Alemanya, però aquests dies el que he vist ha estat algo encara més greu. He vist com aquests grups no només actuaven al marge de la llei, sinó en la connivència absoluta, en la complicitat de les forces de seguretat. Hem vist, per exemple, com els controls de carretera que estableixen aquests grups feixistes per controlar qui és grec i qui no, i per atacar a qui no és grec, eren no només tolerats, sinó que la policia passava per ells sense fer cap mena de cas. Hem demanat protecció a la policia i es l'ha negat directament. Hem demanat...
A vosaltres, els periodistes?
Sí, nosaltres, l'equip amb el que jo estava gravant el reportatge de Refix, vam directament un dels dies demanar a la policia que ens acompanyés a un d'aquests controls que estava allà per poder creuar amb seguretat. I ens va dir que aquesta no era la seva feina. I aquest mateix dia, per la tarda, quan la policia estava carregant molt durament contra els refugiats que estaven a Mitilini, s'hi van qüestionar per què estaven empleant amb tanta duresa en contra dels refugiats que no feien res, que estaven esperant a la parada del bus per fer-los fora d'una ciutat. I, en canvi, estaven permetent que a aquesta mateixa hora hi hagués controls on s'estaven produint agressions a refugiats, ONGs i periodistes. I el cap de la policia local, el cap de l'operatiu aquest, ens va dir que no tenia cap coneixement de que s'haguessin produït fets violents a l'illa i que si no sabíem d'alguna cosa, anéssim a comissaria a denunciar-ho. És a dir, una hipocresia total i amb una connivència total amb el que estava passant.
Deixa'm preguntar-te, Ibai, sobre aquest documental que esteu gravant. No sé si tots aquests problemes que heu tingut complicaran o no la feina que n'esteu fent, i no sé per quin mitjà i quan podrem veure la vostra feina, Ibai.
Sí, serà un documental curt d'uns 15 minuts. Estarà, si tot va bé i si sóc capaç de fer la meva feina en condicions, en els propers 10 dies hauria d'estar ja online. És per al mitjà alemany Redfish. Uh-huh. I, bueno, és tot produït per la cooperativa Musungu, que és de la que jo formo part. Mm.
Ibai, una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
10 i 18 minuts. Per cert, que destaquem també que l'Ibai avui publica un article a l'edició digital de 5W, es titula Miedo, Hastío y Desesperación en Lesbos. Per tant, li agraïm també des del terreny que ens pugui explicar algunes de les coses que estan succeint. I l'Ibai citava una persona que avui és a l'estudi, que és l'Anna Surinyac, que és fotoperiodista, que és editora gràfica de la revista 5W. Què tal, Anna? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Precisament avui, perquè consideràvem aquesta setmana... Hi ha hagut una publicació que heu fet des de 5W, que ja fa molt de temps que treballeu, no sé quants anys té ara la revista.
5 anys.
5 anys. I que heu fet una publicació que, a més, és preciosa a nivell d'edició, que es diu Odio, i que és un recopilatori que heu fet de diversos periodistes, moltes grans firmes, és a dir, si anem a mirar darrere, és un luxe descomunal, algunes de les veus que i de les signatures que, en fi, que treballen per aquesta revista. És una revista que es diu Odio, que està centrada, entre altres coses, això, és a com aquest efecte mou el món, i que està molt relacionat amb el que està passant a Lesbos, no?
Sí,
i a Grècia,
exacte.
Vaja.
Sí, l'edició en paper de 5W sempre gira entorn d'un tema, no? Intentem reflexionar entorn d'un tema, en aquest cas aquest any és Odio. I hem triat Odio perquè és un... Bueno, perquè s'ha instaurat, ho veiem en Grècia i ho veiem en altres situacions, també aquí a l'estat espanyol, s'ha instaurat ja en el debat polític, no? I el que diem des de la revista és que l'odi està movent el món... I, bueno, el que hem intentat amb aquesta edició en paper és reflexionar al voltant de totes les diferents formes que hi ha d'odi. En el cas de Lesbos, escoltàvem a l'Ibai, és evident, no?, que situacions de desigualtat fan que l'odi encara sigui pitjor, no?
La Sònia aquest matí li feia molta il·lusió que vingués l'Anna, que poguéssim parlar amb aquest grup de gent. Aquí, em sembla, no m'equivoco, que et mires per la tasca que fan. Però t'ho pregunto també directament com a politòloga i que saps com funcionen els moviments d'aquest tipus. L'odi és poderosíssim, diguem-ne, com a argument polític, eh?
L'odi és el que fa que puguis mobilitzar gent cap a la violència. O sigui, quan estudiem els conflictes, s'estudia quina és sempre el component identitari que fa que mobilitzis no els exèrcits professionals, que els pots mobilitzar amb una ordre política, sinó quan mobilitzes a població ciutadana i en general a persones, sempre hi ha una causa fonamentada en l'odi, sigui una causa nacional, ètnica, religiosa, de desigualtat, vull dir, sempre darrere hi ha un component de construir aquesta imatge de l'altre com algú a qui has d'odiar, algú a qui has de deshumanitzar, Això és el més potent.
Anna, tu que has estat també molt sovint en camps de refugiats i has vist el que succeïa, i de fet avui, aquest any mateix, has passat per Lesbos. No sé quina és la situació que has vist. Evidentment, suposo que si vas anar-hi fa unes quantes setmanes, ara és pitjor, però diguem-ne, és una situació continuada de problemàtica, diguem-ne, no?
Bueno, de fet, jo vaig ser-hi a mitjans de gener i ens explicava l'Ibai, no?, que des de fa 6 mesos no deixen sortir a la gent de l'illa, llavors han de sol·licitar l'asil allà, ara ja se'ls hi nega, però fins al gener es podien sol·licitar l'asil allà, però el que generava era es quedaven atrapats a l'illa i això generava pues, encara molta més tensió al camp, no?, al camp de Mòria, que està habilitat per 3.500 persones i viuen 20.000, i a més hi viuen en unes condicions laborables, no? Jo la brossa em sobrepassava i no tenen accés a l'aigua durant les 24 hores al dia i ni molt menys a l'electricitat, no? I això de fet genera l'altre dia publicava a La Vanguardia, la Gemma Saura, una crònica que jo crec que és molt reveladora del que està passant a Lesbos i en concret a Mòria, perquè genera tensions entre la població local i la gent que viu a Mòria, no? Perquè la gent que viu a Mòria està en una situació desesperada, la població local no s'ha habilitat Mòria perquè tota aquesta gent convisqui junta, i llavors pues es generen tensions entre aquests dos grups, i això genera una mica això que deia la Sònia de ellos i el nosotros, no?
De fet, avui publicava la Gemma Saura des de Lesbos mateix un article en què deia que l'únic hospital de Lesbos ara ja funciona pràcticament de forma normal per immigrants, és a dir, per la població refugiada que ha anat fins allà, i que hi ha una certa preocupació. Home, tu citaves la situació del camp de refugiats, és obvi que no són unes condicions ni higièniques ni sanitàries òptimes, i que en la situació en què ens trobem ara a Europa hi ha un altre factor que encara pot afegir-se, diguem-ne, en aquest duel d'ells i nosaltres, que és el del coronavirus. És a dir, només que hi caigués el coronavirus en un camp de refugiats és que potser estaríem parlant d'un altre nivell d'alerta d'aquesta tensió que dèieu que es mobilitza a través de l'odi, no?
Sí, i encara seria... No, encara se'ls culparia a ells d'haver portat el coronavirus a Lesbos, no? Llavors, jo crec... La Gemma Saura explicava avui, no?, que hi ha molta gent que viu a Lesbos que se'n va a Atenes a que se'ls atengui per aquesta saturació de l'hospital, no? Jo crec que al final els culpables de tot això és la Unió Europea, no?, que no ha sabut adaptar-se fer front al que estava passant a les illes, i això pues, genera aquestes situacions d'odi i tensions que, bueno, no sé on ens arribaran a portar, però aquesta setmana ja s'han vist imatges que per mi eren totalment impassables fa menys d'un any.
Parles d'imatges com a fotògrafa, com es posen imatges a l'odi?
Bueno, de fet és una de les coses que intentem en aquest número, no?, de 5W. De fet, per mi aquest número com a editora gràfica ha sigut el més complicat a nivell de fotografia i d'imatge, perquè sempre visualitzem l'odi en manifestacions públiques de gent manifestant-se als carrers, no? Jo no volia omplir el número amb gent manifestant als carrers, primer perquè és una manera de criminalitzar les manifestacions i després perquè no és aquesta l'única manera d'expressar l'odi, no? Llavors hem intentat fer també imatges, publicar imatges d'un odi psicològic. Hi ha un article, una crònica visual de la Sofia Moro, per exemple, que és una fotògrafa que porta 10 anys fotografiant a gent al corredor de la mort i que després han resultat que eren innocents, no? Llavors, amb aquesta crònica visual intentem també reflexionar sobre l'odi dels estats contra la seva pròpia ciutadania, per exemple.
No? Aquest, de debò, que és jo crec que és un luxe, aquesta edició del 5W dedicat a l'odi, i just en el moment en què cau, en fi, hi ha reflexions i articles, hi ha moltes fotografies, moltes imatges poderoses. Són 38 autors, una mica per mirar de calibrar, entre corresponsals, periodistes, escriptors, fotògrafs, hi ha firmes com la de Lagos Morales, que és director de la revista i cofundador amb tu, i d'altres, i tot una sèrie de col·lectius com el Xavi Aldecó, etc. El Ricard García Vilanova, la Marta Oriols, el José Colón, en Bru Rovira, el Martín Caparrós, la Miriam Khatibi, el propi Xavi Aldecó o l'Anna Pacheco. Ens escolta aquesta hora del matí, i cada cop que hem parlat amb ell em sembla un luxe també, i poder-lo llegir ho és, el Bru Rovira. Què tal, Bru? Bon dia.
Bon dia.
Publiques un dels textos que es diu Estos Salvajes. Clar, tu crec que has vist, diguem-ne, coneixent molt bé, per exemple, l'Àfrica per un cantó, però també els conflictes europeus dels 90, l'odi el coneixes molt bé.
Bueno, l'odi, com explicau, és una energia, no?, per moure guerres i per moure molts disbarats. És imprescindible, vaja. Jo no crec que hi hagi... En el meu article aquest parlava d'aquest, em sembla, de la guerra de Monròvia, per exemple, no? O de les guerres balcàniques. I el que jo trobo interessant és veure com hi ha gent que es confon a vegades pensant-se que l'altre és l'odiador, diguéssim, i després ells acaben odiant igual, no?
Com ho dius, això?
Bueno, que explicava la història d'uns soldats, no? Que era el primer contingent de Nacions Unides, balcànic, hi havia croates i serbis junts, i me'ls vaig trobar en un bar a Monròvia, i estaven escandalitzats, vam estar parlant i estaven escandalitzats, deien aquests salvatges, no? Com estan actuant aquests salvatges, i parlaven de la guerra de Libèria, i ells venien de la seva guerra pròpia, on s'havien esbatussat d'una manera completament salvatge.
És allò que sempre diu el Delgado, que els, diguem-ne, mai ningú es considerarà un odiador, mai ningú es considerarà un terrorista, mai ningú es considerarà, sempre serà o un soldat en defensa d'una posició absolutament noble, o algú que defensa unes conviccions amb tot el seu cor, diguem-ne, no?
O encara pitjor que això, l'odiador es considera una víctima, no? Per exemple, tota aquesta gent que està reaccionant contra els migrants a les fronteres de Grècia, etc., ells es consideren, se'ls ha construït un discurs de que ells, la seva vida, se'ls hi destrueix per culpa d'un enemic, el que desconeixen, no saben res d'ell, diguéssim, no? L'odi, el que va molt bé precisament per això, perquè el primer que fas és desfigurar completament a la persona que odies, no?
Si no, la caricatura és bàsica, no?
Sí, és una caricatura, no? És un sentiment fantasmal, que dic el meu article, que es basa en una caricatura de l'altre i en una ficció de la realitat, no és aquesta construcció. Mm. Però ja que parlàveu de Grècia, jo vaig anar, recordo, fa 4 anys vaig anar fins a Idomeni, que és on ja hi havia tot aquell... on va començar tota aquesta migració de siris, afgans i tal, intentant entrar a la ruta, per la ruta balcànica, intentant arribar a Europa, no? I la Unió Europea en aquella època ja va fer una cosa que és que, diguéssim, ja va sembrar el problema que ja tenim en aquest moment, que és que va construir una mena de cinturó a base de diners, primer a Líbia i després a tota la regió balcànica. Es va dedicar a pagar diners en aquestes regions europees i també a Líbia i tal, perquè continguessin tota la onada de refugiats, no? Això, imagina't el preu que està tenint això, primer pels refugiats, que clar, van a països que ja tenen problemes molt forts interns, en aquest moment Grècia era un país arruïnat, i se'ls obliga a frenar tota una gent necessitada, no? Amb la qual cosa estàs sembrant la convivència quasi bé impossible entre gent necessitada o un país destruït com Líbia i gent que en aquest moment necessita la solidaritat, no? I tu treus de sobre, i això s'ha fet amb molts diners. El de Líbia és escandalós, perquè, com sabeu molt bé, doncs la gent que està allà intentant arribar a Europa i fugint de guerres té un tractat completament desquiciat, amb camps de refugiats on se'ls tracta com animals, se'ls contracta per treballar sense pagar-los, etc. No? I tot això s'ha fet, diguéssim, d'una manera programada, en el sentit de que ha sigut la política que s'ha volgut fer perquè no ens arribin aquests refugiats a Europa, no? Això és gravíssim, clar, i en aquest moment és normal que, no sé, a Hongria, a l'època aquesta fa 4 anys, hi havia gent que sortia a la televisió explicant que eren com herois locals perquè es dedicaven a caçar migrants a la frontera, no? No sé si us en recordeu d'això. I d'això ja fa 4 anys, imagina't com ha anat la cosa degradant-se.
Sí, en el moment en què s'autoritza, diguem-ne, també mediàticament, també políticament, institucionalment, que sigui una actitud noble, diguem-ne, la de defensar el border, em va sortir perquè ahir vaig sentir tot el dia border, les fronteres, no? Defensar l'entrada de persones que es considera que no són, que no tenen, no tenen per què ser-hi en el teu territori, clar, això no només fa que contaminar-ho una mica més, no? Permetre que això sigui una imatge, diguem-ne, noble, raonable del que és la situació.
Sí, no, i fixa't, s'estan posant... O sigui, avui dia és curiosíssim, no?, que hi ha... Si tu ets una persona solidària, empàtica, que vols ajudar a gent que ho necessita, que seria la cosa més òbvia i evident d'una societat democràtica, no?, ajudar al necessitat, això has de donar explicacions. És a dir, la gent que avui té una posició favorable a rebre i a ocupar-se de tots aquests nanos i famílies que estan fugint d'unes guerres en les quals també hi estem implicats, aquesta gent ha de donar explicacions, no? I, en canvi, la gent que porta una política completament fatxa, per dir-ho de manera clara, no?, i que recorda, doncs, és una pel·lícula... I que aquesta gent no necessita justificar-se. És com si fos una cosa, una necessitat europea, no? O sigui, hi ha com una necessitat europea que es veu positiva, que és la necessitat de protegir-se, entre aquesta paraula tremenda, protegir-se de gent que el que necessita és protecció, precisament, no? I això s'està fent amb diners que van destinats, diguéssim, a construir aquests murs, però, a més, que amb la consciència de que tots sabem com es viuen els camps de refugiats, què està passant a Grècia, què està passant a Turquia, què està passant a Líbia i tal, i es fa, o sigui, es paga perquè tot això sigui així, no? O el mateix que s'està fent al Marroc, etcètera, no? Inclús estem pagant a governs dictatorials. Nosaltres optem, preferim l'autoritarisme, o sigui, el totalitarisme, aquesta política d'entregar-nos a governs que no respecten els drets humans, però que ens protegeixen a nosaltres d'haver-nos d'ocupar d'una cosa que és essencial a la nostra cultura, que és la solidaritat, no?
Bru, un plaer.
I està a les nostres lleis, Està a les nostres lleis, perquè nosaltres firmem tot el dret polític internacional i tal, nosaltres som països que ho hem firmat, i la nostra Constitució es basa en els drets humans. Llavors, clar, és tot una mena d'enganyifa al nostre electorat, i a més amb construccions ideològiques que són mentida completament, no? Perquè fem aquesta... inflem moltíssim les xifres, no? Tenim una idea de què ve la nostra vida, el perill, diguéssim, de la nostra economia, de la nostra manera de viure bé, precisament de la migració. Tot això està totalment deformat, inflat, etcètera, perquè hi ha molts estudis que diuen que si no acceptem la mobilitat humana i les migracions, nosaltres som una ciutat que s'envelleix, no? O sigui, des de molts punts de vista és fals tot això, però a més hi ha el factor per mi importantíssim, que és el factor humà. Això ens degrada completament, o sigui, una persona que no pots desenvolupar l'empatia, la solidaritat, el sentit comú, no?, ajudant a la gent que ho necessita, i em diràs sota quina ideologia et vas construint, no?
Bru, ha estat un plaer sentir-te, com sempre, i en fi, llegir-te també en aquest article dins de la revista 5W. Moltes gràcies, una abraçada.
Vinga, adéu, bon dia.
Hi ha una referència, Anna, Sònia, evidentment, tota la taula, hi ha una frase que a mi bueno, em sembla preciosa i horrible alhora que ha fet l'Agus Morales dins del seu article, que diu: una de les normes de l'odio, sempre hay alguien debajo a quien odiar, humillar o ignorar. No? O sigui, sempre... haver estat odiat o haver estat humiliat no et frena de potser odiar-t'ho després, diguem-ne. No sempre hi ha algú que estigui una mica per sota.
Bueno, de fet, l'Agus ho fa en un article que parla de la situació dels subsaharians a Algèria, no? Aquí, quan ve gent del Magreb, del Marroc o Algèria, ells noten el racisme també de la població d'aquí contra ells, i al seu país, pues, hi ha algú a sota, que són els subsaharians, que noten el racisme d'ells cap als altres, no? Llavors, això sempre existeix, i el debat també ha de ser què estem generant amb aquest caldo, no? Perquè al final, com retornarà tot això? Jo vaig estar treballant amb un grup de nens que migren sols, que viuen a Barcelona, des de que van arribar fins un any després, i la seva actitud havia canviat molt, perquè ells sentien que entren al transport públic, la gent amaga els telèfons, caminen pel carrer, la gent s'aparta. Llavors, la seva actitud davant de la gent que viu a Barcelona era totalment diferent al dia que jo els vaig conèixer a un any després, no? Perquè no entenen, són nens molt joves, menors d'edat, i no entenen aquest rebuig d'on ve, no? I llavors això ens hem de preguntar també què és el que els genera a ells a dins i com reaccionaran després, no? Llavors jo crec que això, el fet de combatre aquests discursos de l'odi, bueno, és un benefici per tota la societat, no?
He de dir que els articles són de, en fi, de dimensions molt diferents. Evidentment es parla dels atacs o el racisme de Donald Trump, en fi, imperant, que sembla que sigui la qüestió bàsica que explica els nostres temps actualment, els atacs xenòfobs de la comunitat gitana a Itàlia, els nens soldats del Congo, el col·lectiu LGTB, de fet, fins i tot has fet... heu reflexionat sobre els diferents odis, diguem-ne, no? L'odi de l'Estat, l'odi psicològic, l'odi cap a un mateix, no? Hi ha un reportatge espectacular sobre l'anorèxia, no? Per tant, totes les cares del possible odi en aquesta revista. Però jo només volia fer una darrera pregunta, tenint en compte el que ens estava explicant l'Ibai, no? Aquest ascens de l'ultradreta a un nivell europeu, a nivell internacional, si ens deixa un espai... Anna, Sònia, Carles, Jordi i també Joan Caral, si ens deixa un espai que és que la pròxima dècada, bueno, és la dècada de l'odi, en aquest sentit.
Jo voldria creure que no, perquè llavors quina merda de societat, en perdó, estem construint. Malauradament, crec que tot el sistema que tenim muntat a nivell internacional, i aquesta és part de la dificultat que hi veig, va tan ràpid tot i el sistema es retroalimenta tant que és molt difícil trobar esquerdes i trobar ruptures que canviïn coses del sistema. El sistema, ara parlo en termes molt macros, el sistema econòmic mundial, polític, els interessos, els poderosos, tot el que són les desigualtats estructurals, diguéssim, fa molt difícil trobar aquests punts d'inflexió. En tot cas, a mi sí que em sembla importantíssim, i ho lligo ja amb el que hem vist avui amb ells, i de la forma més ràpida que pugui, ens hem aconseguit, amb anys en els que les coses han anat molt malament, els europeus, que són els que sovint defineixen el sistema, europeus, americans, el nord global és el que posa les bases del sistema. Quan les coses ens van anar malament, ens vam dotar d'una sèrie de drets i de lleis i de proteccions que ara no volem per la resta. I el tema és que qualsevol trencament que fem d'aquestes lleis i d'aquesta protecció perquè ara els hi afecten a uns altres, en algun moment ens poden tornar a revertir, que no hauria de ser la raó per protegir-los, eh? Però només amb el que ha dit l'Ibai i el que treballen els de 5W. S'ha vulnerat l'obligació de non-refoulement, que es diu, que és la no devolució, fins al punt que un tribunal europeu ha dit que el que va fer Espanya al Tarajal és com a mínim discutible i no és punible. Es vulnera el procés de determinació d'estatut de refugiat, que és el que deia l'Ibai, en països de la Unió Europea que triguen fins a 4 anys en dir-te si se t'accepta o no com a refugiat. 4 anys amb un limbo legal en el que no ets persona i no existeixes. Estem vulnerant una sèrie de principis molt bàsics, com ha dit l'Ibai, crec, el 1951 s'estableix aquesta protecció internacional, perquè en aquell moment els que marxaven i demanaven asil eren europeus. Llavors, que ara aquestes alçades estiguem vulnerant coses que haurien de ser tan inamovibles com és el dret internacional de protecció a les persones, quan Europa intenta anar i el que vol vendre és que som un lideratge amb drets fonamentals, drets individuals i drets col·lectius.
Lideratge de valors, no?
Clar, ens estem llançant unes pedres al damunt a base de deixar que mori gent o fins i tot facilitar que mori, que és tremendo, i ja no sé on està el límit. O sigui, fa tant temps ja que estem indignats amb aquest tema que no sé on és el límit. Però el que està passant ara mateix a Grècia ha passat a la frontera sud d'Espanya i portem masses anys ara mirant cap a altres bandes. No tots, però no amb la força contundent suficient.
10 i 38 minuts, no sé si molt, però molt breument, voleu afegir alguna cosa més perquè ja passem de llarg del tema, o vaja, amb aquest speech final ja el donem per...
Jo voldria agafar això, a l'odi social, no al personal, a l'odi social. L'odi social és impune quan et dirigeixes cap als de baix i és castigat quan et dirigeixes cap als damunt. És a dir, tu pots organitzar les manifestacions que vulguis, pogroms directament contra els pobres, contra els immigrants, contra els menes, que és una campanya de lo més indecent que podem imaginar, però en canvi, si t'adreces l'odi contra els de dalt, garjola. Però garjola de veritat, no moral, eh? Garjola, judici, garjola. Vull dir, la societat està muntada perquè el sistema sigui persistent, i això és una forma, diguem-ne, de depurar, això és un sobregidor. I això seria un gran avanç, que això, si no reduir-ho a zero, limitar-lo moltíssim. I anem camí, de moment, de no limitar-lo. Jo no dic si avança, de no limitar-ho.
5 minuts i 3 quarts d'11 del matí, avui amb Carles Fernández, amb Joan Caral, amb Jordi Mercader, amb la Sònia Andolf, i li agraeixo moltíssim a l'Anna Sorinyac, fotoperiodista, editora gràfica de 5W, cofundadora, en fi, de la revista i de tot el projecte que ja fa 5 anys que funciona i que és un luxe que existeixi. Anna, ha estat un plaer que ens ho vinguessis a presentar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.